dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne. Molt bona tarda, benvinguts a la sintonia de la Cala Ràdio, benvinguts al programa Parlem-ne. Avui, amb el torn del Partit dels Socialistes de Catalunya, tenim amb nosaltres el seu representant, el regidor i portaveu Antonio Espuny. Bona tarda.
Bona tarda.
Si li sembla, començaríem parlant de la darrera sessió plenària, fa un parell de setmanetes que es va fer aproximadament. Què en destacaria vostè d'aquest últim ple?
Bé, d'este ple van haver tres o quatre punts que van ser realment els més importants. Jo començaria per lo que és la modificació pressupostària. Crec recordar que era la quarta, amb un increment important de determinades partides, que després, si vol, ho podem comentar. Després també l'encàrrec d'una sèrie de feines a la Cala Gestió, entre les quals, i les més preocupants per nosaltres, va ser el que és un estudi sobre la possible o sobre la possibilitat de que l'Ajuntament sigui el promotor dels edificis comercials que en principi permetia el pla especial dels ports, especial del nostre port, i també l'encàrrec de l'estudi sobre els molins de vent, tot i que quan al principi era com ens ho van plantejar, l'estudi tenia que anar encarat a veure si era possible, i després suposo que davant del posicionament tant del part del Partit Socialista com d'Esquerra Republicana, van dir que no, que allò només era un estudi perquè hi havia per si acaso hi havia alguna empresa que estigués interessada per tindre un estudi damunt la taula. Però en principi d'entrada era això. Eren unes altres intencions, realment eren unes altres. I després va haver el que és la moció de l'autodeterminació i poca cosa més.
Si li sembla, anirem una mica per parts. Respecte a tots aquests temes que ha comentat, en el transcurs d'aquesta sessió plenària es va aprovar una operació de crèdit d'1.200.000 euros, no?
Sí, això és un crèdit més que s'ha de sumar a tots els que ja tenim al nostre ajuntament i que segons informacions ja estem ratllant el famós 50% del pressupost municipal, i ja s'han demanat tants de crèdits que quasi el 60% del pressupost municipal en referència al pressupost municipal, o sigui que aquestes tantes vegades sentit per part del senyor alcalde de que ells estaven al 20 i que quan van trobar estaven al 50, sempre en números relatius, i aquí hem explicat per activa i per passiva i les vegades que ha calgut quina diferència hi ha quan s'està parlant en proporcions i quines característiques tenen els seus pressupostos i les característiques que tenien els pressupostos que vam fer quan vam estar o vam tindre la responsabilitat de govern. Pues bueno, tot i en això, tot i les característiques que nosaltres sempre hem denunciat, que són unes característiques que no són a tindre en compte, perquè més del 50% del pressupost ordinari d'aquest ajuntament, segons els pressupostos que es presenta Convergència, són ingressos que preveuen bàsicament de convenis urbanístics, i aquests convenis urbanístics o aportacions quan va tocar el tema de l'aigua, quan van subestar lo del tema de l'aigua. Clar, aquestes aportacions no són, no són tots els anys, no són unes aportacions permanents, com poden ser pues, l'impost de circulació, com poden ser l'impost de l'IBI, com poden ser l'impost d'escombreries, que si hi ha una quantitat, aquestes quantitats se mantenen any rere any si no hi ha variacions en els percentatges d'increment de taxes importants. Però amb un conveni, avui firmes un conveni, que fa, en aquest cas, feia referència a Trescales i Marina i el sector K, perdó, o al sector 21, però este conveni és per un any. És un any, o sigui, quan s'executarà, se donaran si és que s'arriben a donar aquests diners, i l'any següent ja no està este conveni, ja s'ha acabat. Clar, quan tu t'endeutes i dius no, és que jo tinc capacitat de pagament perquè tinc este pressupost, i este pressupost té aquesta capacitat d'endeutament perquè té aquests ingressos, però és que este crèdit és a 15 anys i els ingressos per convenis no entraran durant 15 anys la mateixa quantitat, sinó que entrarà un any, que serà aquest any que ve, serà l'altre, però que s'haurà acabat. I els altres 15, com ho farem per pagar les anualitats si realment no tenim diners que entrien a través d'aquests conceptes? El mateix equip de govern, a través dels responsables de la cala gestió, ja afirmen que en el pitjor dels casos ja estaríem o ens podríem col·locar al límit del legal permès, sempre tenint en compte estos ingressos sempre extraordinaris. No? Vull dir que ja estan acceptant de que possiblement, si les coses no surten tant o tal com ells han comptat o preveuen, doncs m'ho podrem anar amb un endeutament que ja serà el 110% del pressupost ordinari d'aquest ajuntament, comptant aquests ingressos extraordinaris, que això vol dir que ben podríem estar ratllant el 200% del pressupost, que llavors sí que ja n'hauríem sortit de la llei, no? Perquè la llei només permet això, en cas de que pugui haver estalvi. Clar, els números se'ls hi fa fer moltes... se'ls hi fa dir el que ens interessa, i així estem, amb un crèdit nou de 1.200.000 euros per a fer front a les despeses pues, que aquest ajuntament contínuament està generant. Ens van explicar que era una sèrie d'obres que es pretenien fer, una ampliació una altra vegada més d'un pressupost, que són les cases del carrer Goya. I davant d'això, el nostre posicionament va ser no, i ho vam dir clarament, i així ho vam dir també a la reunió posterior de la cala gestió, que avui per avui l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar no es pot empènyer més ni pot iniciar més obres, més activitat. Per què? Perquè tenim endavant una sèrie, o tenim entre mans una sèrie d'actuacions de les quals se'n poden derivar responsabilitats econòmiques importants. I començant per l'aparcament, començant pels pisos acabant pels pisos del carrer Goya, passant per la piscina i passant també per la residència per la tercera edat, clar, són obres que, si bé en alguns casos com la piscina i la residència per la tercera edat no les paga directament l'Ajuntament, o sigui, no és endeutament directe de l'Ajuntament, sí que l'Ajuntament és avalador subsidiari d'aquestes empreses, i amb les condicions que s'han ficat econòmiques, pot ser, segur que serà, perquè ja hi ha casos en ciutats i poblacions més grans que la nostra, que l'Ajuntament ja té que ficar cada any unes anualitats importants, pot ser que a part de lo que ja tenim, haguéssim de, o sigui, dels gastos que ja tenim corrents, haguéssim d'aportar quantitats importants que podran estar al voltant entre els 400 i 600 mil euros, per exemple, en el cas de la piscina, anuals. En el cas de la residència, no se sap com anirà el negoci, entre cometes. Si no s'ompli el 50%, crec que recordar, o el 60% de la 60 o 65% de la residència, tot el que falti per omplir, l'Ajuntament té que ficar 2.500 euros per plaça que no estigui coberta, que no arribi amb aquesta quantitat, amb aquest percentatge, perdó, i 2.500 euros per plaça que no arribi, i més. I això poden ser molts de cents de mils d'euros si no s'arriba a omplir. I en el cas dels pisos del carrer Goya, clar, encara no sabem la quantitat de pisos que s'ha venut. Ojalà se venguin, perquè això voldrà dir que l'Ajuntament se'n podrà desfer d'una part de la deuta que avui t'hi compresa, no? amb la construcció aquesta. Però és que també veien els pisos que hi ha a Ribes Altes, també de protecció oficial que van fer, que encara, per molt que digui el senyor regidor, a no ser que s'hagin canviat els últims dies, però tot, per molt que diga els responsables del govern, encara està el lletrero de se vende últimos pisos, el qual vol dir que encara hi ha pisos que estan per a vendre, i això estava ara fa pocs dies, ja li dic, si durant aquests dies no s'han acabat de vendre, però encara no han venut aquells pisos i ja mos han ficat a fer estos, a empinyar-nos. I després també les perspectives de l'aparcament, les perspectives també m'han fet, al meu entendre, i donada la situació econòmica global, no només del nostre poble, sinó global a nivell europeu i a nivell d'economia mundial, vam fer uns números que en vendrem tants, ingressarem tant, i avui estem parlant de que com a molt, aparaulats, no, ja ho veurem al final, la reunió de la Cala de Gestió van acceptar que aparaulats en tenien el que suposaria una quarta part dels aparcaments que pretenien vendre. O sigui que estem parlant d'un aparcament que en principi ja veurem què és el que costarà realment al final, perquè totes les obres normalment sempre costen més. Normalment al nostre poble sempre costen més. Tenim un exemple darrere de l'altre. Ja ho veurem, què és el que acabarem de pagar. Si el pressupost ja era de 4 milions d'euros, això vol dir que haurem de cobrir 3 milions d'euros, que haurem, en algun moment s'haurem d'anar a buscar 3 milions d'euros, tot i que ens van explicar que pretenien fer una altra vegada més una operació d'enginyeria financera, amb el sentit de que qui faiga l'edifici de dalt se'n farà càrrec també d'una part dels costos de l'aparcament. Tot això, al final, quan vas sentint tot el que te van explicant i tot, llavors estàs pensant dos coses, o bàsicament dos coses. Primer, penses, ui, això és una bola que està rodant i roda, o sigui, funciona perquè roda, el moment que es pari explota, esclata i salta en mil trossos. I per l'altra banda fas, bueno, al final això sembla més aviat, més que una gestió d'un ajuntament amb molta rigorositat, com ara li ha agafat el senyor alcalde, el senyor Andreu Martí, va a modes, a vegades és unes paraules, a vegades és democràtic, a vegades és ara està en la paraula de rigorós, de la rigorositat. A vegades ens ha dit pues, que era un gasto contingut, que pretenien canviar el gasto, etcètera. Vull dir, i ara, pues, ara li toca la paraula rigorós, i ara tot és rigorós. I jo no crec que sigui res rigorós de lo que nosaltres pensem, que no hi ha res rigorós de lo que ens estan pretenent fer. Nosaltres el que els hi vam demanar, va ser molta, molta, molta prudència, i ell va dir que sí, que ja la tindrien, però realment no la veiem per cap banda. Rigorositat i prudència. I jo em sembla que ni són rigorosos ni són prudents en aquests moments. Clar, al fons sempre arribes al mateix punt. I el mateix punt és, bueno, ara tenim uns responsables polítics que s'estan llançant a fer una sèrie d'obres, tot sense tindre recursos propis, tot partint de l'endeutament, però clar, aquests responsables polítics sempre penses, bueno, demà no es tiran, se n'aniran i l'endeutament serà per la gent del poble. Estos gestors, pues, si surten les coses malament, diran, ai, m'he equivocat, però les conseqüències no seran per les persones que prenen les decisions directes. No és com amb una empresa que el jefe és l'amo i si m'equivoco les conseqüències són per l'amo. Aquí és, ai, perdoneu, m'he equivocat, però les conseqüències per mi no són per tot el poble de la Vella de Mar, que haurà de fer front amb aquestes obligacions i responsabilitats que l'actual equip de govern està ficant damunt d'aquest ajuntament. I l'ajuntament som tots, i l'ajuntament vol dir que al final pagarem. I quan vam dir lo de l'aigua al començament, això és una venda que al final ho pagarem. I han estat uns anys que han volgut i ho han frenat com han pogut, però al final ja els compromisos no els han pogut frenar més i estranyament, ja ho hem dit en altres programes, estranyament, quan una companyia, l'anterior, treia beneficis de l'explotació d'uns determinats, o sigui, de la venda d'uns determinats metres cúbics, en aquest cas eren 500.000 de metres cúbics, resulta que aquesta empresa ara mos diu que tenia 40 milions anuals de pèrdues, i clar, això no quadra, i que tenien que pujar les tarifes, i llavors se van inventar allò de la tarifa que tanto consumes, però el que passa és que no van dir que l'impost del clavegueram, pues, allí hi hauria un increment important de preu i que per tant pagarem més, i de fet tots los caleros estem ja comprovant que res de pagar menys, sinó que consumint quantitats per persona mínimes paguem bastant més, i estem al voltant dels 60, 70 i hasta a vegades hasta el 100% més del que pagàvem. I això ho dic en referència a que en aquells moments van agafar uns diners i van dir que no, que me'ls donaven, i nosaltres vam dir que ens tocaria tornar, ara hem començat a tornar-los, i ara ens diuen que no, que està tot lligat i molt ben lligat, i que sabem que a la llarga continuaran. Al final, el que ho pagarà serà el poble. I els responsables que han pres aquestes decisions, pues, diran, ai, m'he equivocat, o ai, me'n vaig, o ara ja no estic, etcètera, etcètera, però qui pagarà serem nosaltres, no ells. Jo crec que aquí sí que s'hi haurien de mirar. No hi ha només l'alcalde, sinó tots els regidors haurien de mirar i veure si amb les seues economies privades i particulars apliquen els mateixos comptes de la lletxera, o com li vulgui dir, o si es creuen els mateixos comptes de la lletxera, els mateixos estil de compte de la lletxera que permeten que passi al nostre ajuntament. I jo estic segur, veient les persones que hi ha allí, estic segur que els criteris no són els mateixos a l'hora d'administrar els recursos propis que els recursos d'aquest ajuntament.
Vostè ja ha entrat en alguns dels temes. Ara fa pocs dies el Consell d'Administració de la Cala Gestió aprovava un pressupost per al 2010 de 43 milions d'euros. 23 milions en obres urbanitzadores,
sí, i temes d'urbanització. A tres cales, segona fase, bàsicament.
Escales, Roques Dorades.
Bueno, Roques Dorades són 2 milions d'euros.
La continuïtat del sector J. Castell, sí, del polígon 2 de Sant Jordi.
El fort bàsicament és el sector 21 i el sector...
I el sector 21, el polígon industrial.
El polígon industrial, que són 5 o 6 milions d'euros, crec recordar, o 8. I bàsicament el que és Tres Cales, segona fase. Fixi's que el que ens va sorprendre més, en aquell moment no vam poder preguntar, però que es va, després pensant, diu, home, és que anem a fer l'edifici d'aquí davant de l'Ajuntament, l'hotel d'entitats, i bueno, l'edifici este que es pretén fer. I això valdrà tant. I d'això els vam preguntar, bueno, d'on els traureu els diners? I ens diuen, no, diu, és que això cobrarem el conveni de Tres Cales, segona fase, que encara hi ha pendent de cobrar 5 milions d'euros. I jo crec recordar que aquests 5 milions d'euros es donaven a canvi d'un increment de densitat que avui per avui, aquí sí que podem dir que ni el pla parcial aprovat oficialment, actual, contempla, ni la revisió del pla general ha permès aquest increment de quasi 800 vivendes. Clar, davant d'això fas, bueno, què farem? Que declararem l'Ajuntament de la Mella, el terme de la Mella de Mar independent, o que esperem algun canvi radical amb els criteris d'urbanisme? Perquè si realment per a rebre estos 5 milions d'euros addicionals a lo que ja s'ha rebut i que ha permès a l'Ambest d'Ajuntament any rere any presentar-se, entre cometes, amb uns resultats positius, en poc, però en positiu, poques quantitats ínfimes, però en positiu, crec que recordar l'any passat van ser 90.000 euros quan van entrar 3 milions d'euros, el qual vol dir, o crec que sí, eren 1.800.000 que es van comptabilitzar a l'any passat. O sigui que si no arriben a entrar estos diners haguéssim tingut quasi un, ja ho vam explicar l'altra vegada, un dèficit de 1.800.000 euros, 300 milions de pessetes. Però és clar, ara diuen no, és que hem de rebre 5 milions d'euros més encara del conveni en Trescales segona fase, però el conveni este, que és el segon que es va firmar, segons tenim entès, perquè ara en tants de convenis i sentes tantes coses que ja no saps on estàs, te perdes, clar, és que després fent memòria dic, bueno, sí, dic, però el conveni este va ser que donaven 6.000 euros per vivenda més que deixaven construir i que contemplava el pla parcial que ja està aprovat. Clar, este pla parcial està aprovat de la mateixa manera que les obres urbanitzadores del sector Jota i Sant Jordi, ells estan dient és que estem dintre de la legalitat, doncs dintre de la legalitat, avui per avui, Trescales segona fase, només hi ha 1.300 vivendes, no, n'hi ha 2.000. I avui per avui les prescripcions d'urbanisme situaven a Trescales segona fase dintre d'estos 1.300-1.350 vivendes, no els situaven als 2.000. Ara que pensem fer una modificació del pla general o del pla parcial i sense saber, i sense haver estat aprovat, ells, com allò que en diuen, que ja venen la pell abans de matar l'animal, en aquest cas el toro o el que li vulgués ficar, i em sembla que clar, és que estem, com he dit, estem davant d'un posicionament d'aquest ajuntament que no es pot parar, no es pot parar, perquè les coses les estem lligant i estem dient dels diners que traurem d'aquí els ficarem allà, dels que traurem d'allà els ficarem aquí, quan farem la, com que no vendrem tots els aparcaments que ja contem que no els vendrem i ens tocarà pagar 3 milions d'euros, doncs ara farem l'edifici per 5 milions d'euros quan cobrarem lo d'allà, que no sabem si ho cobrarem perquè hem de fer una modificació, però bueno, és igual, quan cobrarem lo d'allà i li direm al constructor, escolta, si vols fer l'edifici t'has de carregar un milió d'euros o un milió i mig d'euros del que ens ha costat l'aparcament i que no hem pogut vendre. I clar, tot això és una bola, és una bola que es va fent gran, l'endeutament va creixent, les pòlisses de crèdit van creixent, els pressupostos no se compleixen, ens van explicar que la gestió tindrà uns beneficis, no sabem quins beneficis, perquè realment no s'ha venut res, tot el que dels pisos i de totes les activitats no hi ha absolutament res, hi ha un 5% de les obres urbanitzadores de Sant Jordi, d'un 5%, que suposem que ja ho haguem comptat aquest any, un 5% de les obres urbanitzadores del sector Jota, que entre els dos pugen 3 milions, i ja li podem fer càlculs, que estem parlant d'uns 150.000 euros de benefici, l'IVA que van recuperar del camp de futbol, que ja està gastat i regastat, per totes les iniciatives, que totes les petites obres que s'estan fent, i llavors dius, bueno, com és possible que la cala gestió i l'Ajuntament cada dos per tres s'estan empenyant, la cala gestió també, per a fer front a les obres que està financiant, i resulta que diu que al final d'any tindrà un benefici que és el que podrà passar a les arques municipals per equilibrar el pressupost, perquè resulta que els números que van fer, i aquí si vol ja podem entrar a la modificació pressupostària, els números que van fer dels ingressos no s'han complit de bon tros, hi ha partides que ni les plusvalues ni les llicències d'obres ni tot això s'han complit. I llavors, clar, mos sortiria un pressupost en negatiu si contempléssim realment els ingressos reals, no els crèdits, sinó els ingressos reals, i ara com que la Cala Gestió farà un traspàs de fondos, que no els farà, però que comptablement damunt del paper farà un traspàs de fondos a la comptabilitat de l'Ajuntament, al final d'any direm, oh, és que l'Ajuntament ha tingut un benefici de 100.000 euros. De 100.000 euros? Gràcies a que la Cala Gestió ens ha donat aquests 100.000 euros. Escolta, la Cala Gestió, si t'ha donat aquests 100.000 euros, és perquè s'ha empenyat no sé quants milions d'euros, per pagar unes obres. Llavors, vull dir que és el peix... És el peix que se mossega la cua, és la bola de neu que conforme va rodant se va fent més grossa i no hi ha ningú. És que jo crec que ni els mateixos responsables avui de l'Ajuntament i de la Cala Gestió no hi ha ningú que s'atrevixin a parar, i és un cuento de la lechera, però per a moltes persones és un cuento de la lechera que un dia d'estos se trencarà i ja veurem el que farem. Quan el senyor alcalde, i faig, és que ara m'ha tornat a vindre la paraula rigorositat, resulta que som uns dels pobles que encara no han presentat els comptes de l'any 86 i sortim als diaris conforme a la sindicatura de comptes encara no han presentat el del 86, crec que va sortir ja en un periòdic de català. Quan sentes parlar de rigorositat, de que estem en molt bona posició i resulta que encara no han presentat els comptes a la sindicatura, que ja no sé quantes vegades els ha reclamat de l'any 2006, llavors fas, quan me dius que ets molt rigorós, a què et refereixes? A què et refereixes? Perquè rigorositat és a tot, no només amb una cosa que m'interessa i a l'altra no. És en un global, és en la globalitat, perquè si no, si només agafes un aspecte o una part, lo de més pot estar tot molt malament, menys una cosa que podem dir que han sigut rigorosos. I llavors quan sentes, ja li dic, quan sento parlar al senyor alcalde i sento parlar de rigorositat, i quan ell, ja hi ha exemples a la premsa de que de rigorositat i eficàcia i totes aquestes paraules que sol a acompanyar el seu vocabulari quan qualifica la seva gestió, no, perquè realment és tot el contrari.
Se va parlar d'altres temes, però en tot cas 42 milions d'euros possiblement és la inversió més important de la història del poble.
Sí, perquè ja li dic
en obra pública.
Sí, no, però no és obra pública. Pensa una cosa, que quan estem parlant de Trescales, segona fase, és o el sector Jota, o el sector Castell Sant Jordi, o Roques Dorades, aviam, és una obra que l'Ajuntament... Perdó. L'Ajuntament això en principi seria, sobretot sector Jota i sector Sant Jordi, i Trescales, i Roques Dorades d'alguna manera... La història de Roques Dorades podria ser entendre's perfectament la iniciativa de l'Ajuntament. Aquí nosaltres vam votar a favor del canvi de sistema.
En tot cas, vostès es van abstenir o van votar en contra a l'aprovació d'aquest pressupost?
Sí, ens vam
abstenir. La qual cosa ja li avanço que ha agraït avui en un altre programa l'alcalde de l'Ajuntament.
Ens vam abstindre perquè, clar, et fan el compte de la lechera, te diuen el que te diuen, clar, tu no tens tots els datos exactes i concrets damunt la taula, no els tens, i llavors dius, si vosaltres dieu que passarà això i els tècnics de la Cala Gestió diuen que passarà això, tampoc no vull que dir que ho tenim tot amarrat, que ho tenim tot lligat, que segur que aquesta gent pagaran, que segur que els altres pagaran, que segur, si vosaltres ho dieu que pagaran, no ens volem oposar, perquè tampoc estem en contra de que no es faci sobretot el que són les obres de Trescales, de Roques Dorades, però els hi vam demanar prudència, prudència, prudència i molta prudència. I la prudència, després ho podem parlar en referència a Roques Dorades. Llavors, en obra pública vol dir que se faran carrers, però vol dir que es faran places poques, perquè ho han partit en dos trossos, el que és Roques Dorades. Perdó.
En tot cas, són 20, una vintena de milions en obres urbanitzadores.
Exacte.
I també doncs, prop d'una vintena, això sí, després hi ha en obra pública.
En obra pública no arriba tant. O sigui, en obra pública estem parlant d'uns 5 milions d'aquí que es pretén fer l'edifici de davant de l'Ajuntament,
més 5 milions de l'aparcament, més 5 milions de la piscina.
Això ja està, vull dir, això ja no és que enguany, sinó que això ja són obres que ja estan, no són obres noves que es
però que es pagaran al final.
Home, no, la piscina no la pagarem, la pagarà l'empresa que després nosaltres l'anirem pagant poc.
Però la que la gestió ha aprovat estos pressupostos. Se contemplen aquests diners dins d'aquest pressupost?
Sí, però és que no els pagarà. Vull dir, no els pagaran, se contempla, però no els paguem. No els paguem perquè qui els paga és l'empresa que construeix i que farà l'explotació de la piscina.
Però es genera una obra pública i
genera
una activitat.
Una obra, però vull dir, aquesta ja està. Vull dir, vostè m'ha dit obra nova se fa, seran les urbanitzacions i l'edifici d'aquí davant. Les urbanitzacions, perquè l'Ajuntament va prendre, o l'equip de govern va prendre la iniciativa de tirar endavant les obres urbanitzadores, perquè els promotors, en principi, davant de les expectatives, no es llancen, i com que no es llancen, perquè les expectatives són dolentes, l'Ajuntament, en un moment, jo penso, de màxima il·luminació, va dir, pues ara ho farem nosaltres i passarem les quotes al promotor. Donada les circumstàncies dels promotors en què es troben aquests dos sectors, ho han tirat endavant. Clar, però les perspectives són de que allò se venga, si no es ven res, si no es construeix, però les obres urbanitzadores les farem. Per què? Perquè de la mateixa manera que han firmat uns convenis, estos diners se mos acaben, ara cobrarem amb estos sectors, amb estes propietaris d'estos sectors, los hi cobrarem, crec recordar, el 5% dels gastos de gestió d'haver fet los planos, d'haver encomanat les obres, d'haver controlat les obres, los hi cobrarem el 5%. Clar, i el 5% pues, iran, en el cas de les obres petites és una quantitat menuda, però en el cas de Trescales segona fase, pues, clar, si són 23 milions d'euros, el 5% són 1,5 milions d'euros, diguem-ho així. I podem ficar el pressupost, i apareixerà el pressupost de la cala gestió, i apareixerà el pressupost de l'Ajuntament, ingrés per la gestió de Trescales segona fase, 1,5 milions d'euros. I si no es fa, perquè aquí estem parlant de 23 milions d'euros, hi ha una empresa que estigui disposada a pagar 23 milions d'euros per fer unes obres urbanitzadores que no sabem exactament si es vendran després els terrenos o no, que a la millor és una inversió sense fitxa de recuperació. Clar, quan han fet dos sectors menuts i s'han trobat en les circumstàncies que no cal que aquí les expliquéssim, que com que són dos sectors menuts i estem parlant d'un milió d'euros, 1,5 milions d'euros, doncs, bueno, tira que te vas, han aparegut, sembla ser que han aparegut, per almenys en avals, com sigui, han aparegut, però estem parlant ara de 23 milions, eh? Estem parlant de 23 milions de pessetes. Un altre cas, per exemple, seria lo
d'euros.
D'euros. Un altre cas seria lo de Roques Dorades, que és un cas excepcional, una urbanització ja pràcticament consolidada, que l'equip de govern diu anem a arreglar-la, anem a canviar, perquè allà és molt difícil, no hi ha un propietari dominant, anem a canviar-la, anem a tirar-la endavant, vale, canviem el sistema, però aquí ens tornem a trobar en què la rigorositat de l'equip de govern i del senyor alcalde al capdavant, a l'estiu, quan tenim la primera reunió i aprovem inicialment el projecte d'urbanització, ens diuen, i ara avisarem a tots els propietaris, per molt que digui que han parlat i han dit... Clar, és que quan moltes vegades t'han enganyat, per molt que diguin, no te'ls creus. I en aquest cas ens trobem en que amb aquesta reunió, i a més està escrit, que el mateix govern ens diu no es canviarem una carta avisant a tots els propietaris de que anem a aprovar inicialment el projecte d'urbanització i si volen vindre a veure, presentar al·legacions, per lo que siga, perquè la farola me l'agafa davant de casa, perquè el tubo crec que serà petit, o la cera, aquí m'haurà de fer un bàdem, o no m'agrada el cos, o la... no ho sé. Perquè estem parlant d'un pla parcial que ja està aprovat, allí no s'han de fer carrers nous, sinó simplement arreglar els que hi ha. I diuen que avisaran els propietaris. Estem parlant de 100 propietaris. A Roques Dorades hi ha 100 propietaris. No els han avisat, i quan se n'han enterat, molts dels propietaris ja està aprovat provisionalment i pràcticament ja els hi passaran un cos aproximant de les quotes urbanitzadores. Home, siguem una miqueta rigorosos, també. No ho vam ser a Trescales, segona fase? Trescales, segona fase, se va aprovar el projecte d'urbanització i quan se va aprovar el projecte d'urbanització se va enviar una carta a tots els propietaris afectats i se'ls va dir, senyors, s'ha aprovat el projecte d'urbanització, si el volen vindre a veure, aquí hi ha uns costos aproximats i sabran vostès més o menys el que costa, el que pot deixar de costar. I en canvi, a Roques Dorades, no sabem per què, hem dit, bueno, de nit, allò que se'n diu de nit i descalços, ho aprovarem, ho ficarem en informació pública. Oh, legalment és correcte, eh? Això és, l'altra paraula és sempre estem dintre de la legalitat, però dintre d'una ètica política correcta em sembla que no. El nostre pare, el nostre pare. Llavors, aquí ara hi ha molta gent que no se n'ha enterat, i hi ha casos i casos, i hi ha casos que se'ls hi passarà per dir alguna cosa, 35.000 euros de cost d'urbanitzar, hi ha casos que se'ls hi passarà 18.000, i hi ha casos que se'ls hi passarà 12.000, sense comptar el projecte de reparcel·lació, perquè hi ha uns terrenos que s'han d'haurien d'indemnitzar els propietaris, que resulta que té propietari i edificis i que són a verda pública, segons el pla parcial. Perdó. Llavors, el cas de Roques Dorades, tot i que sé, és un d'estos casos que nosaltres pues, acceptem de que es faci per cooperació, crec que s'hagués pogut fer millor de cara a la transparència i de cara a la comunicació amb els veïns. Més davant l'estiu, més davant de la possibilitat de que al mes d'agost pràcticament venen tots els propietaris aquí al poble i que haguessin pogut perfectament enterar-se del que hi ha. Sí, els altres sectors ja veurem.
Anem avançant amb temes perquè n'hi tenim uns quants. L'equip de govern ha anunciat la congelació d'impostos i taxes pel 2010.
Bueno, vostè pensa que tot el que per les necessitats, miri, vostè vam fer quatre modificacions pressupostàries. El primer pressupost, quan el vam aprovar, ens van dir que era el pressupost de la rigorositat i de la contenció del gasto corrent, que se disminuïen una sèrie de partides de gasto corrent. A través d'estes quatre d'aquestes modificacions que hem anat fent durant aquest any, el gasto corrent s'ha tornat a ficar al mateix lloc que estava abans. Quina contenció? Jo crec que inclús, com aquell que diu...
Ah, però jo estic parlant de la congelació d'impostos i taxes,
sí,
no,
jo li dic,
no de la despesa corrent.
Jo el que li vull dir és, ara diuen que congelaran impostos i taxes, vale, d'acord, si enguany les congelen l'any que ve, estem ja quasi en període electoral, veurà que també se congelaran, i quan passarem el període electoral segons els resultats ja veurà com ho pujaran, perquè en l'increment, perquè el que li volia dir és, si no he fet contenció del gasto, que no l'he fet per molt que diguin, inclús a vegades és que bueno, tenen interès de coses que fas, bueno, és que ells mateixos se fan trampes. Congelació d'hores extres de la brigada, no es faran més hores extres, resulta que tenen interès de que a través d'altres mitjos, que no els nombraré aquí, altres mitjos se fan les hores extres i a través d'una arquitectura financera o econòmica se paguen aquestes hores extres, no les paga l'Ajuntament, les paguen altres empreses. Bueno, o sigui que realment de contenció de gasto no n'ha hagut. No n'ha hagut. Si no hi ha contenció de gasto i hi ha un dèficit, que sempre l'hem dit, ara venen eleccions, contindrem el gasto. Però després, com el de l'aigua, però després pujarem. Què va passar amb la brossa? Què va passar? Què passa amb la guarderia?
No, tot
què
depèn passa del resultat de les
exacte,
eleccions.
No? Exacte. Què passa? Ara quedarem bé, quedarem com uns senyors i després una vegada, si és que hi ha una reelecció o no, pues una vegada, si és que estem al poder, pues pujarem impostos perquè no es pot aguantar. Vull dir, el ritme de despesa de l'actual equip de govern no es pot aguantar. Hi ha un dèficit, hi ha un dèficit de gasto corrent, i si no es pugen impostos, ara se pujaran d'aquí 2 anys o d'aquí 3 anys.
Què en pensa de que l'Ajuntament vulgui impulsar el tema de la façana lúdica i comercial del port pesquer de la Mella de Mar? De que vulgui agafar ell
nosaltres,
una mica...
Nosaltres al ple, una de les dues gestions que li van comanar a la Cala Gestió va ser una, lo del parc del eòlic, i l'altra, lo de la façana del port, no? Al parc eòlic nosaltres vam dir que no calia que es fessin cap tipus d'estudi, perquè jo crec que un poble com el nostre, turístic, a la vora mateix de la costa, amb ja la moguda que hem tingut en el que són els molins de vent que es van pretendre ficar a la mar, que això ja ni s'ha d'estudiar, ja ni s'ha d'estudiar, simplement s'ha de dir que no. Vull dir, des de l'Ajuntament, hi haguen o no hi haguen espais d'interès per a poder-los ficar, hi haguen o no hi haguen dintre del terme municipal, espais possibles per a instal·lar, al final, qui dona el permís d'activitat és l'Ajuntament. I si l'Ajuntament diu que no, per molts de permisos legals que hi haguen, per molts estudis d'optimització...
Però hi ha un mapa eòlic que fa el govern de la Generalitat.
Ja fa temps que ja està fet, eh? No és ara. Este mapa...
Ho dic perquè si dins del mapa eòlic se pot permetre, el que pot fer l'Ajuntament és oposar-se.
No. Este mapa ja fa molts anys. Este mapa deu fer almenys 10 anys que està aprovat.
Jo diria que no tants, eh?
Jo li dic que el mapa de la Mella de Mar, la proposta d'aprovació de la Mella de Mar, perquè jo me'n recordo perquè el vaig tindre a la mà, i ara l'altre dia, quan va sortir també una altra vegada la moguda dels molins de vent, vaig poder-lo en un diari, vaig poder comprovar, i pràcticament no ha canviat. Les zones que no es pot instal·lar, no es podien instal·lar, ara farà 7 o 8 anys, i les zones que poden haver en molins de vent continuen sent les mateixes. El que passa és que hi ha un permís definit, un permís importantíssim, que és el permís de l'Ajuntament, que estan dintre, aquí sí que estan dintre del terme municipal, el permís d'activitat és el que qui el dona és l'Ajuntament, i si l'Ajuntament no vol, no s'instal·la. No és el tema dels
molins. No, el tema del
mar, perquè l'Ajuntament no té capacitat jurídica de decisió, i per tant, si l'Estat hagués hagut una normativa clara, si hagués el que sigui, a la millor mos haguessin tocat ficar, si complien amb tota la normativa i si volia... Aquí no, aquí estem dintre del territori d'este municipi, i l'Ajuntament aquí sí que té aquí molt a dir. Llavors, el que els vam dir és que, això ja ni pensar-hi. No hi ha cap... població de la costa turística que vostè vinga de amb molins de vent, de la Costa Brava fins a les cases del Canà, no en veurà cap. En poblacions molt més adelantades a nivell turístic, ja no es planteja, això ja no es planteja. Després van dir, no, és que això és per si acaso. Bé. Nosaltres pensem que és una altra cosa. I d'entrada, la manera que ens ho van explicar, sembla ser pues, que era, bueno, anem a mirar, a veure si podem treure alguna cosa de diners, perquè resulta que d'aquí 3, 4, 5 anys tindrem unes obligacions molt importants, i en el que tenim entre mans, en els impostos que tenim i en els ingressos, no podrem fer front. I si en traiem 100 o 200 mil euros a l'any dels molinets, pues mira, bons seran, però és igual, la qüestió és empastifar el terme. Llavors no, després quan ens vam oposar, ja dient, no, més que això és per si ve una empresa, nosaltres tindrem un, com si diguéssim, un contraestudi per poder-nos com a mínim discutir amb aquesta empresa que pretengui ficar molins de vent aquí. Si l'Ajuntament no vol, dintre de lo que és territori del terme municipal de la Mella de Mar, no se'n ficarà. Llavors, aquí els criteris han d'estar clars, i nosaltres sempre ho hem dit, que no, al nostre entendre, no pensem que al nostre terme no se n'ha de ficar, perquè això d'alguna manera... tindria una repercussió visual important de cara al turisme. Tenim encara...
Vostè té clar que aquestes explotacions poden ser posades perfectament per un particular en una caseta de tros,
sí, per això. Però continua tindre la necessitat del permís d'activitat de l'Ajuntament, eh? És una activitat, i com una activitat comercial, l'Ajuntament perfectament pot dir sí o no. I l'altre tema...
Li havia preguntat sobre el tema de la façana lúdica.
Nosaltres ja quan se va aprovar, quan se va aprovar el pla espacial del Pòrio vam presentar al·legacions i vam dir que allò, doncs, que aquell espai que hi ha al costat, que ara es fiquen, doncs, atraccions a l'estiu, que hi ha al costat dels porxos, dels antics porxos, vam dir que allò el que es tenia que era rehabilitar com a zona pública i no com a zona privada. I ho vam dir amb el sentit de que pensem que tant si es pretén fer el famós restaurant allí a l'antiga caseta del Gel, com si allí es pretenen ficar superfícies petites o grans o mitjanes, superfícies en explotacions comercials, pensem que aquell espai entra en competència, des del nostre punt de vista, desleal, molt desleal, en el comerç del nostre poble, en el comerç que ja està establert al casc. Perquè no cal que expliqui que quan arriben les barques dels turistes a l'estiu, els creuers estos que venen de Salou o de Cambrils, pues bueno, la gent desembarca allí, no? I clar, si allí davant ja tenim l'oferta comercial de bars i de restaurants, molts ja pegaran una volta al moll i no pujaran per amunt. I clar, hem de pensar, perquè en aquell punt és ideal, està a la vora mateix de la mar, està dins del mig del port.
Ara ja n'hi ha de comerços a la vora de la mar.
Sí,
allí.
Però són comerços que estan dintre, com si diguéssim, que són particulars i dintre de cases particulars, no dintre d'una casa que el que pretenen és que sigui l'Ajuntament el promotor dels edificis i després alquilar-los en competència en les empreses del nostre poble. Orxateries, després, si vostè ha anat alguna vegada, perquè han dit, oh, és que allí podríem ficar restaurants, i nosaltres vam dir, i sortida, hi haurà problemes en la sortida de fums. Si algun calero, o si vostè ha anat al port de l'Hospitalet, si ha anat allí al port esportiu de l'Hospitalet, quan camina per dalt de lo que són al passeig, que hi ha les sortides de fum dels restaurants que hi ha en baix davant del Club Nàutic, vostè veurà l'olor de què fa allò. I allí no hi ha cases al costat. Allí no n'hi ha de cases al costat, perquè les cases estan a lo millor 50 metres. Allí pensa que el que són les escales i dalt mateix ja hi ha cases de veïns. Però si pretenen fer algun tipus de restaurant o algun local de restauració, pensa les olors que provocarà a tots els veïns o les molèsties que provocarà als veïns. I després si fiquen orxateries, què farem les orxateries dins del mig, de dalt del poble? El turisme de la cala, ja hem de tindre que mentre no es facin més hotels i mentre no es venguin, i per ara no es venen, mentre no es venguin més urbanitzacions, es construeixi més, el turisme de la cala té una capacitat i és la que tenim. I ves que no vaiga a poc en baixa, com va, no només a la cala, com va en tot el sector turístic a Catalunya. Si en la situació que estem, pregunti a vostè als empresaris que tenen locals a l'estiu, què curta que és la temporada i quin tipus de, o sigui, quins percentatges d'ingressos tenen, ara vostè fiqui més competència en un lloc ideal, en un lloc, en un millor lloc, que farem amb els del poble. Una altra cosa deia, no, és que les previsions és que avui tenim un hotel, però d'aquí 3 anys tindrem 10 hotels i com que tindrem més gent, doncs mos podrem repartir i tots podrem menjar. Però les previsions no ho són. El sector turístic està avui, està a la mateixa situació que estan tots els altres sectors, de paro o de minva. I encara volem ficar més locals i a més de promoció municipal, o sigui que l'Ajuntament farà això que tantes vegades que diu que ells defensen el comerç local. Home, jo em sembla que és una de les altres coses que molt de dir, però la veritat és tot el contrari, o per almenys les actuacions van en un sentit contrari.
Més coses. La sol·licitud que fa l'Ajuntament, junt amb d'altres ajuntaments, de demanar la gratuïtat dels peatges d'Ulldecona a l'Ametlla de Mar, mentre pues, no s'acabi, es posi en marxa l'autovia AP7, l'autovia A7, tenint en compte que altres territoris, quan ha passat això, sí s'ha fet.
Això són reivindicacions que en un moment donat se plantegen i moltes vegades, vull dir que el territori a vegades té raó i en aquest cas, pues, si les obres se retracen de l'autovia que ja han començat a fer, si les obres se retracen, pues és normal de que nosaltres haguéssim de demanar o poguéssim demanar que les poblacions més pròximes a nosaltres, pues, que tinguessin la gratuïtat de l'autopista. Pensem que ara, pues, està passant una cosa i cada vegada anirà passant més. A la carretera nacional 340, com que hasta l'Hospitalet pràcticament ja és autovia, pues cada vegada els camions se n'enteren més que és autovia, llavors passen més, però clar, el camioner després no entra a l'autopista, continua per la carretera nacional. Hi ha més trànsit de camions a la carretera nacional. Per què? Perquè aprofiten des de Torredembarra o d'Altafulla fins aquí al poble per agafar, i al revés, vull dir, com que poden agafar aquí Calafat, ja poden entrar a l'autovia els camions, pues, bueno, escolta, vinc per la carretera i m'estuvio tot el tram este de l'Ametlla, com ne diguéssim, hasta Altafulla. Si la carretera té més circulació pesada, pues és normal de que les poblacions, no només naltros, sinó que les poblacions afectades, perquè Ull de Cona ja llavors ja s'enllaçaria, perdó, a l'autovia ja de Castelló, és normal de que les poblacions afectades amb aquest tram que fa falta, pues, demanéssim que, escolta, que mos ho faiguen gratis mentre no se resol o mentre no s'acaben les obres, no? No es comencen les obres i s'acaba l'autovia fins a les zones que normalment i habitualment los caleros mos desplacem. Se pot entendre perfectament entre Sant Carlos de la Ràpita i l'Ametlla de Mar, totes aquestes poblacions, els caleros, quan anem cap al sur, bàsicament, si no és per un viatge turístic, si és per família, comerç, vendre, comprar, metges, tal, pues, este és el nostre cicle, no?
Una última cosa. El tema de les consultes populars en favor de la independència de Catalunya o de la sobirania que es va votar l'altre dia.
Nosaltres ens vam abstindre i vam explicar, crec, el vot suficientment, i és un vot, pues, que és, perfectament se pot entendre. Nosaltres estem a favor de que els pobles tinguin el dret a l'autodeterminació. No faltaria més. Vull dir, a més, està recollit a la Declaració dels Drets Humans de Nacions Unides, i pensem, pues, que tots els pobles tenen que tindre dret a escollir què volen ser, no? O com se volen estar organitzats políticament. Una altra cosa és de que nosaltres estiguéssim a favor de l'autodeterminació de Catalunya. Llavors, ja vam dir que el Partit Socialista Català no és un partit que estigui a favor de l'autodeterminació o de la independència de Catalunya, sinó que sempre hem cregut, i penso que és el millor, en un estat federal, i per tant no pretenem la independència envers de l'estat espanyol de Catalunya, sinó que el que pretenem és que Catalunya sigui un estat i una nació que, a tot cas, estigui federat amb el resto de territoris que formen part de la península ibèrica. Pensi una cosa, vull dir, quan aquí nosaltres potser mos volem, bueno, hi ha partits que pretenen la independència, que en determinats llocs se pot entendre com sí que és possible. El líder de, crec que vaig recordar que el mateix Artur Mas va dir, amb una consulta popular tal com cal, ja sabem que la majoria del poble català o dels ciutadans de Catalunya no estan per l'autodeterminació. I ara l'altre dia també, amb un reportatge que sortia sobre Portugal, que ja comencen a ser, vull dir, és el contrari, no? Vull dir, ja a Portugal ja comencen a haver veus dels mateixos portuguesos que no veurien res malament que hi hagués una federació d'estats de lo que és la península ibèrica, incluint a Portugal, amb tots els respectes al seu idiosincràsia, a la seva organització política, a les seues lleis, però que, donat de que tots estem dintre d'Europa, donat de que el 80% i pico, quasi el 90, 85% de la legislació que regeix ja als territoris europeus ja surt del Parlament Europeu, pues donat aquestes circumstàncies, pues potser que s'està, bueno, ja hi ha veus que s'estan plantejant que per què no una federació d'estats a tota la península Ibèrica, i per què no, pues Catalunya formaria part d'esta federació, no? Com a estat federal. Nosaltres no hi estem en contra de la independència, sinó tot el contrari. Crec que el procés natural de fa molt de temps, sobretot des de la Segona Guerra Mundial cap aquí, és un procés d'integració europeu, no de desintegració europeu. Anar cap a la desintegració dels estats i anar cap a la desintegració de les unitats polítiques que actualment coneixem, me sembla que és la direcció contrària de lo que realment la societat i la realitat econòmica i les mateixes persones anem. Avui jo crec que tots els catalans molt sentim molt europeus i gens diferents als demés persones i pobles d'Europa. I jo crec que este és el camí correcte i no la desintegració, que pot suposar la independència de Catalunya envers de l'estat espanyol.
Pues molt bé, senyor Antonio Espuny, moltíssimes gràcies per aquestes opinions i passem a la pròxima oportunitat, al pròxim torn del Partit dels Socialistes de Catalunya. Moltes gràcies, bona tarda.
Gràcies a vostè.
Dimecres a les 8 del vespre, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala Ràdio. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. I una vegada al mes, una tertúlia amb els representants dels partits polítics que van accedir a les passades eleccions municipals. Els dimecres a les 8 del vespre i a la Cala Ràdio, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ja ho saps, Parlem-ne.